És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 229, el 7è de la 8a temporada i el darrer abans de les vacances de Nadal. Avui parlarem de jocs...
Vacances o qui les faci?
Qui les faci, sí, sí.
Avui jo parlarem... faig, jo sí.
Nosaltres també.
Jo sí, jo faig.
Avui parlarem de jocs de taula adreçats al món educatiu i ho farem amb els amics de Ludos Experts. En temps de tertúlia, Google News tanca Espanya degut a la nova llei de propietat intel·lectual.
Sí, en Benjamí Villorzada està molt content per
sí,
aquesta...
Sí, intentarem que entri per Skype perquè ens faci 5 cèntims. I Amazon pretén convertir-se en un cercador de serveis, més enllà de cercador de productes, que ja ho és de facto. Acabarem amb un especial on compartirem tot de regals mosseguis per tenir en compte a les compres de Nadal i que ens heu fet arribar aquests dies. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols que aquest programa setmanal, de forma gratuïta, s'emeti per la teva graella, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma,
encara
amb una taula...
Els estudis centrals.
Sí, després tenim els nous estudis centrals.
Que estem, que és encara més centrals.
Més i... centrals. A la perruquera.
A la pelo, la pelo.
La pelo. Amb una taula en forma d'arbre de Nadal d'Espinelves. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervillà. Avui se't sent lluny, però ahir em vaig adonar compte, bueno, ahir no, l'altra setmana, que a la darrera setmana se li va escoltar de prop perquè tenia el micro.
Clar, tenim el micro d'ambient, se'l sent una mica més.
Sí. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Hola. Escolta, acabo de programar en Python un buscador serveis.
Ah, sí?
Si diu, és print al fons a mà dreta.
Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem, com sempre, a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als bons amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
estàs content?
Estic content, sí, estic content. No,
està refredat. Més, jo més que content,
porto una galipàndria del bé. Quilo, llavors així tinc una veu més així de mascle.
Sí, t'has veu de matxota.
Hola, guapa. Sí. Podria estar més content si avui no hagués tingut que fer tonteries durant tot el matí i haguéssim pogut estrenar l'estudi de vídeo, però bé, tot arriba, les coses van evolucionant, a veure si els Reis ens porten un estudi de vídeo.
He vist que té unes cortines.
Sí, sí, amb cortinetes.
Sembla l'escenari de Maricel, les veles inflaran, no?
Sí, doncs sí, tenim cortines, tenim de tot, tenim la bola de la letra G, ho tenim tot ben posat, però estic molt content perquè han hackejat una altra vegada, hi ha hagut dos hacks. Aquesta setmana passada hi ha hagut dos hacks. Un és que han tirat a terra els servidors de Pirate Bay i casualment s'han tornat a aixecar, no sé si ho sabeu, a piratebay.cr, depiratebay.cr, no és un link que us vulguem donar, no està a la show notes, però si algú hi va, doncs estan allà.
És de CR
de Costa Rica.
Costa Rica.
Estan a Costa Rica ara. Bueno, és el domini de Costa Rica, els Costa Rica, els servidors, ja sabem que ara hi estan. I el que han hackejat a Sony, però una vegada els van hackejar el PlayStation Network amb les vises i els passos, aquesta vegada els han hackejat tot. O sigui, tot
el
que hi ha a tots els ordinadors de la seva xarxa, tot, els servidors, els correus personals, els escriptoris,
disculpa,
pel·lícules,
jo el que no puc entendre és com no han detectat tot el tràfic de sortida, o sigui, és que no entenc.
És increïble, el que els han acabat d'allò, o sigui, estan posant allò pastebins per tot arreu, els hackers aquests, de tota la informació que està allà dintre, evidentment els periodistes s'estan posant les botes perquè hi ha els contractes dels directius, els números de seguretat social d'actors de Hollywood, pel·lícules senceres, però no oblidem perquè Sony és el destinatari de tant de carinyo, per tant, del món del hacker.
Ha fet un parell d'articles bastant emprenyat. Bueno,
o sigui, a veure, per què la comunitat hacker els hi agrada pagar a Sony, eh? Perquè abans, perquè sempre els hi peguen a Sony. Doncs no oblidem que ara farà uns 10 anys o 9 o 10 anys, Sony, amb un dels seus Walkmans aquells digitals que venia, venia amb un DVD que si tu te l'instal·laves en el Windows, t'instal·lava un rootkit, és a dir, que es feia amb el control del teu PC, on agafava tota la teva música i li fotia un DRM perquè només pogués funcionar el dispositiu de Sony. Llavors, després de fer una cosa
un
tan simpàtica amb tots els usuaris que havien comprat el seu producte, després de fer aquesta cosa tan simpàtica, doncs en la comunitat hacker els hi té un especial carinyo i els hi peguen. Els hi peguen.
Tot i que aquí hi ha una mica d'espionatge, aquí es barreixen
però, diverses coses. Sí, però com a mínim, no oblidem, Sony ha sigut hackejada i ha rebut i fort, però va rebre i fort i havia d'haver fet una inversió milionària en seguretat i en pràctiques de seguretat a dintre l'empresa, encriptant discos i fotent una pila de coses. No ho han volgut fer, però més haurien de saber que d'alguna manera tenen una creueta marcada entre les celles, perquè d'alguna manera la van fer molt grossa contra tots nosaltres.
I
mira, karma informàtic.
Doncs si vols que el teu karma informàtic no sigui com el de Sony, contacta amb nosaltres a través d'aquest consell.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs a taula i comencem el temps d'entrevista. Avui tenim la sort de comptar amb en Xavier Moratones. Hola, Xavier.
Bon dia.
T'he dit bé el cognom?
Xavier Moratones.
Moratones, sí, sí, molt bé. Sí. Que és responsable, o un dels responsables, suposo. O ets
som dos socis.
Dos socis. Mm-hmm. De l'empresa Ludos Expert. Experts, perdó.
Experts en jocs de taula.
Amb jocs de taula. Jocs de taula clàssics, eh? Jocs de taula d'aquests que tots tenim en ment, no?
Amb tauler,
que,
de cartró, fusta...
Amb peces...
Amb peces, sí.
Alguns que he vist són molt xulos a la vostra web. Anem per aquí. Anem a veure qui sou i què feu i en què consisteix la filosofia que hi ha darrere de Ludos Experts.
Doncs mira, bueno, Ludos Experts és, hem dit que som dos socis, de fet és, som dos socis, de fet és una empresa familiar, som jo i la meva dona, de moment, i llavors la idea, el que va sorgir és, els nostres fills també tenen edat escolar i van veure que a l'escola els jocs que tenien eren els jocs que els mestres coneixien...
De quan eren petits.
De quan eren petits, ja, no?
Això passa.
Llavors... a nosaltres, que ens agradaven els jocs, vam considerar que era una llàstima, diguem, que a les escoles no hi haguessin jocs, diguem, altre tipus de jocs, perquè n'hi ha molts, és un mercat molt ampli, i a partir d'aquí, donant voltes a la idea, va sorgir l'oportunitat i la idea d'intentar portar aquest tipus de jocs, diguem, a les escoles. I nosaltres ens dediquem, el que ens hem especialitzat és en el que s'anomena aprenentatge basat en jocs, i llavors el que fem és oferir a les escoles els jocs de taula, un determinat tipus de jocs de taula, com una eina més, diguem, a l'abast del mestre per poder ensenyar segons determinades matèries.
Com elements, diguéssim, didàctics o pedagògics d'ensenyament d'una matèria específica. Que estan, en el cas vostre, em sembla que teniu molta cosa adreçada a matemàtiques, a la llengua i a...
Matemàtica, llengua, idiomes...
Idiomes. Està clar que, per tant, no són jocs... Sí, són jocs normals, són jocs de taula, són jocs que qualsevol pot jugar, però que darrere tenen, diguéssim, un propòsit curricular, no?
Sí.
I amb això suposo que heu treballat, heu fet... heu donat voltes, no?, per intentar adaptar el joc a un perquè l'alumnat creixi uns nivells d'aprenentatge determinats, no?
Diguem que nosaltres vam començar fa 4 anys i el primer any i mig, dos anys... Diem, el que es tractava era de veure quines eren les necessitats de l'escola. Llavors, després de veure això, era també veure quins jocs n'hi ha al mercat que puguin cobrir aquestes necessitats. Perquè, esclar, no són jocs pensats per l'escola. Són jocs pensats per jugar a casa.
Yeah.
El que passa és que dins dels jocs per jugar a casa n'hi ha alguns que a més són molt bons per l'escola.
Yeah.
N'hi ha jocs que són molt bons per a casa, però per l'escola no serveixen. Perquè, per exemple, podrien durar massa. que si un joc dius, no, el joc és molt bo, però dura una hora i quart. Dius, bueno, les classes duren el que duren, no, doncs no et serveix. Una... Llavors, diguem, una cosa és la durada, la qualitat dels materials, el diguem, que encaixi amb el contingut, el que digues tu, el contingut curricular, etc. Val? I es tracta de treballar, diguem, determinats aspectes, però d'una manera diferent.
Fora de micro, quan estàvem preparant la conversa, vam estar parlant del que acabes d'esmentar, de l'aprenentatge basat en jocs, i deies, no és el mateix que gamificació, són coses diferents, no? I segons la nostra filosofia, la nostra forma de pensar, molt diferents. Pots explicar una mica aquest concepte, aquest contrast entre aprenentatge basat en jocs i gamificació?
Bueno, a veure, tota generalització tampoc no seria correcta, no? I dintre del que la gent entén com a gamificació, n'hi ha coses que a nosaltres ens agraden, val? Però sí que trobem que, a veure, gamificació en principi és l'utilització d'elements del joc en contextes que no són de joc. I llavors, esclar, nosaltres no, de fet no gamifiquem, perquè no utilitzem elements del joc. Nosaltres el que utilitzem són jocs sencers, no? Diguem, complets, i amb totes les seves normes, i amb tots els seus complements, i amb tot, val? Amb tots els seus elements. Per tant, no són elements del joc, són jocs. I llavors ho utilitzem sobretot a l'escola, o a l'escola, a l'institut, o ahir, per exemple, estàvem amb gent gran, o amb grups de joves, és igual. Però, en tot cas, per nosaltres no són contextes aliens al joc. Llavors nosaltres utilitzem jocs en contextes que nosaltres entenem que sí que són de joc. Per tant, no és el mateix que gamificar. I moltes vegades que s'entén, diguem, quan es fa malament el tema aquest de gamificar, s'entén que és només repartir punts o medalles o coses així. Sí. I no volem que es confoguin els dos termes, diguem, preferim separar-lo.
Sí, és, suposo que gamificació va més enllà, però la visió que tenim tots de la gamificació senzilla, no? Que és posar aquesta mena de premis o d'aconseguir coses, no? perquè et sigui més interessant, diguéssim, el factor de l'aprenentatge o aproximar-te a una nova matèria, queda una mica superficial. Si no busques una mica una motivació més lúdica darrere, no? I això és una mica...
Sí. Llavors, el que no volem és això, és que n'hi ha coses que es fan molt bé, que dius que estan molt ben fetes, etc. Però n'hi ha molt, i que és molt visible, que no, diguem, a veure, que no encaixa amb el que nosaltres volem. Llavors no volíem que se'ns confongués que nosaltres fem, diguem, que és, bueno, això. Preferim utilitzar. Igual és un problema de terminologia, tampoc. Ah. No és...
També és veritat que el fet que sigui un joc tangible, físic, no, de taula, també t'allunya una mica de la clàssica gamificació dels jocs, diguéssim, més d'ordinador o més electrònics, no, que podíem trobar.
Precisament, em sembla, va ser la setmana passada o fa dues setmanes que va sortir el... un estudi, aquest que estudiava diferents, em sembla que es deia Finger, que estudiava quina era aquesta sèrie de programes que hi ha d'estimulació cognitiva, tipus el brain training, etc., sobre si servien o no, i la conclusió és que no, no? I que no es notaven diferències substancials entre utilitzar-lo o no utilitzar-lo. I una de les coses que deien els que havien fet l'estudi és que una cosa que sí que és molt útil és el tema de poder jugar amb altra gent. O sigui, no amb altra gent de forma virtual, sinó d'altra gent, diguem, al voltant de la mateixa taula, val? Amb la que puguis parlar, etc. I que el que era important, de fet, al final, potser no era el joc, era el fet de poder interactuar socialment amb algunes persones i compartir el contacte, etc. Que són coses que dius, no, a veure, jo també tinc jocs de taula que puc jugar, diguem a la tauleta, però és que no és el mateix jugar a la tauleta, diguem, contra la tauleta o contra gent que està en un altre país, que jugar amb altra gent al voltant d'una taula. És que l'experiència és totalment diferent.
Per això defenses, i és curiós, vull dir, va bé que ho portem aquí damunt de mossega la poma, que sempre parlem de tecnologia, avui no ho fem tant, treballar sense piles i treballar sense pantalles, no? Que és la idea aquesta del joc de taula, del joc físic, del joc tangible, no?
Sí, tot i que ara hi ha una tendència en alguns jocs de taula s'incorporar, per exemple, de que es pugui utilitzar, per exemple, el mòbil per fer determinades coses. Però nosaltres preferim separar-ho. Més que res perquè també creiem que n'hi ha un excés, diguem, de pantalles. I sobretot, si ens adrecem a les escoles, també considerem que n'hi ha un excés de l'ús de les pantalles a vegades, diguem, a l'escola. O a l'escola o a l'institut. No només a l'escola i a l'institut, sinó també fora d'ell. Llavors els nanos estan molt sobreexposats a les pantalles i trobem que està bé buscar una mica d'equilibri. I si n'hi ha alguna cosa que es pot fer sense la pantalla, diguem, doncs poder-ho fer.
Anem a escoltar una petita falca i continuem conversant.
Música. Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
En Xavier Moratones a l'estudi, parlant de L2 Expert i de jocs de taula adreçats a l'aprenentatge, de tota la ludoteca, de tot el vostre catàleg de jocs, explica'ns una mica què podem trobar, a L2 Expert, quin tipus de jocs o quins jocs dius, mira, doncs aquests són els que ens agraden més o tenen més sortida.
Ara mateix els que tenen o els que ens demanen més a les escoles són tot els jocs matemàtics, perquè els agraden els jocs o estan buscant jocs matemàtics i que es puguin o treballar la matemàtica de forma manipulativa. I n'hi ha uns quants jocs, diguem, n'hi ha un ampli ventall que permeten fer això, treballar la matemàtica, diguem, en sentit ampli. Doncs n'hi hauran des de jocs de raonament lògic, jocs de geometria o de percepció espacial o de càlcul, val? I aquests ara és uns que ens demanen bastant. I els jocs d'idiomes, menys, però també. Són jocs que també tenen molta sortida. I els tipus de jocs que n'hi ha, no sé, a veure, si em preguntes si per joc preferit, tampoc tenim cap, perquè és el joc que escolliríem dependria de amb qui estiguis, quant temps tinguis i de quin és el, diguem, no sé, si, quin és l'ambient en aquell moment. Llavors n'hi ha jocs que igual permeten jugar 20 persones i si sou 20, genial. I si sou dos, diguem que haurà de ser un joc diferent.
És interessant, eh? I a més els jocs on hi ha multitud de persones és com complicats, perquè has de mantenir el ritme, pots jugar en grup, està clar, no? Pots formar, però aleshores el joc ha d'estar pensat perquè totes les persones del grup, encara que siguin grups de 3, de 4, de 2, puguin tenir una participació activa. Sí. No és fàcil, treballar jocs d'aquest estil.
No, es fan molts jocs així com un estàndard per 4 persones, però és clar, 4 vegades, diguem, és poc. I llavors a vegades trobar grups que siguin, inclús, ja no estem parlant de 20, per 6, 7 persones, una cosa així, és difícil. Però bueno, n'hi ha alguns, es troben i n'hi ha uns quants que estan força bé. Quan són jocs més complexes, que necessiten més, has de prendre més decisions, has de fer més càlculs, diguem, càlculs mentals o calcular, diguem, quines són les diferents opcions que tens, etcètera, llavors, és clar, quants més jugadors, més s'alenteix tot això. Llavors, limites els jugadors, a vegades, no perquè no puguis jugar més gent, sinó perquè, si no, el joc es podria fer etern.
A mi m'agrada una cosa interessant de les activitats que feu, que és, més enllà de la construcció i la creació dels jocs, és anar a les escoles i parlar amb els mestres i ensenyar, no?, i fer com xerrades, no? En què consisteix aquesta activitat més participativa, on aneu, ja dic, escoles, centres juvenils, no?
Sí. Però nosaltres, o sigui, no construïm els jocs. Nosaltres el que fem és, n'hi ha un mercat molt gran de jocs.
Sí, bueno, seleccioneu.
Sí, és selecció de jocs que ja estan al mercat. I activitats que fem, diguem, des de l'activitat la que has esmentat primer, que seria anar a les escoles. A les escoles fem des de fer, diguem, desensenyar als nens com es juguen, però també fem formació pels mestres perquè sàpiguen ells com utilitzar, diguem, els jocs dins de l'aula, perquè serveix cadascun. Com el poden simplificar, com poden complicar-los, si els interessa. També fem xerrades, diguem així, per famílies, és a dir, perquè els pares sàpiguen que poden jugar a jocs diferents amb els fills, perquè a vegades, quan hem fet alguna jornada de jocs i han vingut famílies, diuen, ai, és que mira, amb els nens és que no sabia què jugar, no és que no volguessis jugar, és que no sabies què podia jugar.
No et venia al cap o no tenies present o... Sí,
és... perquè són jocs que potser són poc coneguts i no sabia, ai, mira, doncs aquest joc pel nen és divertit, però per mi també, llavors em ve de gust jugar, i no és la oca, que dius, ostres, després de 30 partides potser ja cansa, no? Pues no, n'hi ha altres jocs de que pot ser divertit pel nen, pot ser divertit pel pare, pot aprendre el nen, pot aprendre el pare. I està bé. I llavors també fem formacions això, a nivell familiar, diguem, dins de les escoles, pels mestres, pels nens. Ahir, per exemple, estàvem a un casal d'avis i llavors pues, els vam estar ensenyant diferents tipus de jocs, des de jocs de memòria, de percepció, jocs de, diguem, per estimular el que és, bueno, d'estimulació cognitiva, diguem, no? Que es tractava de fer una mica això. I llavors eren... Bueno, diferents tipus de joc, en principi és perquè els coneguin. I bueno, van estar molt contents i demà, no, el dijous, anem, per exemple, és un centre juvenil, diguem, que llavors el que fem és també dinamitzar, diguem, el grup de joves que n'hi ha. que allà l'objectiu és un altre, no seria com el de l'escola, que és transmetre algun tipus de coneixement, sinó que aquí és més aviat de
promocionar crear una activitat relacional.
Sí, i crear unes dinàmiques així positives dins del grup. Mm. Llavors també és un altre tipus de joc.
No sé si tenim el Carles Canyo a l'altra banda de l'Skype, anem a veure si el contactem. Carles? Hola? Chromecast? Manifesta't? És que la paraula Chromecast és una mena de talismà que tenim, que cada vegada que el pronunciem en Carles surt. No sempre, eh? Carles? No, no el tenim. Sembla que no? Doncs bé, doncs això. Seguim amb en Xavier Moratones aquí a l'estudi, comentant tota l'activitat que fan a l'U2 Expert. Xavier, estem ja a la part final de l'entrevista. No sé si ens volies comentar alguna cosa més en relació a l'U2 Expert. Continuem amb les activitats. Suposo que al Nadal fareu un stop, no? A la vostra web estan planificades? Sí, jo diria que sí, no? Si no recordo malament, les coses que aneu fent d'activitats.
Sí. A la web anem posant. Ara per exemple, avui, per exemple, hem hagut de bloquejar momentàniament la botiga per tornar a reorganitzar el tema d'estocs i tot això, perquè havia...
Suposo que de cara a Nadal...
És una època complicada. Mm. Llavors sí, a partir del 7 de gener descansarem només uns dies, perquè després ja comencen les fires, diguem així, de joc, que ens fan presentacions i tot això.
Perfecte. Doncs Xavier, et convidem, com sempre, que ve un invitat a Mossega la Poma, que et quedis a la part de la tertúlia, i anem amb una estona de música amb la gent, amb els Smiths de Smiths.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, doncs aquí a taula amb Tertúlia, amb en Xavier Moratones, i a l'altra banda de l'Skype doncs entra en Benjamí Villoslada, a qui li agraïm que accepti la trucada corrents, perquè és gairebé en plena emergència, per parlar de la notícia que ha saltat aquesta setmana sobre Google News en relació a la llei espanyola de protecció de propietat intel·lectual o de la propietat intel·lectual, i el que se'n deriva del tema d'enllaços i l'associació d'editors de mitjans espanyols, i en el cas del Benjamí, com pot afectar a Meniame. Benjamí, hola?
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, maco, gràcies per atracar-te aquí i entrar via micro perquè ens poguessis posar al dia una mica de tota la història. Anem a fer una mica de... Suposo que molts oients ja estaran al cas, però d'on arrenca tot?
Tot això arrenca el mes de febrer, més o menys, quan ens sorprèn el ministre Wert amb una roda de premsa dient que els mitjans s'hauran de pagar per la cita. Ells els diuen els agregadors d'internet, però avui en dia el tema d'agregar, això de tenir continguts d'un lloc a l'altre dintre del web, forma part del futur de la premsa en bona part. Amb la qual cosa tothom que es dediqui a temes d'informació està afectat per aquesta llei, ja sigui perquè l'obliguen a cobrar, perquè és renunciable, com que t'obliguen a pagar perquè és renunciable. I no oblidem que t'obliguen a pagar per citar i per enllaçar, que fins allà, fins en aquell moment, ens havia semblat que era una cosa que
però no
era
és,
bona per tothom.
No és un contrasentit, és a dir, si hi ha un mitjà que et cita i, per tant, la cita et porta tràfic, et porta visites en el teu site i, per tant, tens més visites, cobres per la publicitat, et llegeix més gent. Fer pagar a qui et porta les visites és un total contrasentit, no?
És un contrasentit total i absolut. És que no hi ha res que sabis per on agafar-ho. És terrible. S'han intentat fer moltes metàfores, però totes es queden curtes. Perquè realment està la cosa molt, però que molt, molt mal pensada, i no sabem si és per ignorància o simplement per mala llet. És que no se pot explicar com han arribat a fer una cosa tan, tan desastrosa.
És curiós, quan salta aquesta notícia, Google diu, ah sí, doncs us haig de pagar, doncs sabeu què, tanco Google News, que és un servei on està pensat bàsicament per enllaçar notícies i portar aquest tràfic, o doncs els mitjans que tenen les notícies, no? És curiós perquè l'Associació de Premsa Espanyola o d'Editors de Premsa Espanyols el dia següent que va veure que Google News tancava, es van posar les mans al cap i van dir, però no havíem de negociar. És que és bestial. O sigui, que a sobre es pensaven que Google entraria com en un procés de negociació, no?
Sí, allò que dèiem de les metàfores. No saps quina agafar per descriure situacions com aquesta. Això seria com un home masclista, que la dona li diu, me separo, i ell li diu, no, perquè jo no sé fer menjar, ets tu qui té te necessito que me facis menjar, en aquest cas Google News marxa i li diu no, que necessitem que hi hagi Google News perquè ens faci el menjar, i a més acusen a Google que té l'exclusiva de la cuina, o sigui que l'home digués, tu tens l'exclusiva de la cuina, perquè jo a més no sé cuinar, no te'n pots separar, i a més m'has de pagar per donar-me de menjar, perquè jo volia que em paguessis i per això te vols separar.
O sigui, que has de cuinar, has de fer...
Absurd.
Sí, és absurd total. Com us afecta Meneame? Perquè Meneame, tu com a creador, amb en Ricardo Gallí de Meneame, sou un... Hem de dir que aquesta llei marcava una excepció, que eren les xarxes socials. Ho van fer per no enemistar-se amb Facebook i amb Twitter. Twitter, que és un enllaçador nat, vull dir, és el lloc d'enllaçar per excel·lència, quedaven una mica al marge. Clar, Google News no se'l considera una xarxa social. Meneame, no sé, sí, no, tampoc, us veureu afectats, no? I si us veieu afectats, què fareu? Quina decisió prendreu? Per cert, avui he sentit, ja he començat a veure llocs que fan d'agregadors purs, en concret un agregador de les Terres de l'Ebre, que ja ha anunciat directament que tanca, que no segueix, no pensa pagar.
Sí, hi ha molta gent espantada perquè a partir del mes de gener la llei entra en vigor, el reglament no se sap quan el tindran, però poden aplicar de forma retroactiva, amb la qual cosa te pots trobar que els deus 1 milió d'euros per tenir una cosa en marxa des del gener i ells han decidit el reglament després de l'estiu. La indefensió és total i absoluta. Aquest és el moment en què ens trobem al Meneame. Nosaltres no sabem si som una xarxa social o som un agregador. Per agregador jo entenc que és una cosa automàtica, que és el que feia Google News.
Un robot. Sí, un robot.
Sí.
En el vostre cas no, recordem a la gent que no conegui Meneame, Meneame és un lloc on tu com a usuari veus una notícia, la marques com que t'agrada, la puntues, no? La puges, diguéssim, a Meneame, i els altres usuaris la van marcant i a més van fent comentaris al voltant de la notícia, no?
Sí, exacte, és el mateix que fas a Facebook i a Twitter.
Correcte.
Tu puges un enllaç i hi ha gent que te fa retuits. A Facebook hi ha gent que te fa comentaris i hi ha gent que te fa likes. A Twitter també te fan comentaris. Vull dir que el que es fa a Mené, a més, és exactament el mateix que se fa a Twitter i és el mateix que es fa a Facebook.
Però com això no està... Perdona, Benjamín. Sí, però sí. Com això no està predefinit en lloc de la llei, vol dir que podria passar que diguessin, ah, mira, Twitter i Facebook sí, però Mené a Mené no. I això és una decisió sí. completament arbitrària d'ells, no imparcial, no?
Totalment arbitrària i despota, que és el que són. Sí, és una cosa que a mi m'haurien de demostrar llavors perquè Twitter i Facebook no és un agregador.
Yeah.
Perquè, a veure, ells van començar com a xarxes socials, perquè el Facebook va començar per trobar els companys de l'escola, Twitter va començar per dir allà què estaves fent en aquell moment i trobar-se la gent i anava amb SMS, aquelles històries, i avui en dia ha anat evolucionant cap a agregador. En canvi, nosaltres vam néixer com a agregador i hem anat evolucionant cap a xarxa social.
Correcte.
Que m'expliquin per què Twitter i per què Facebook avui no són agregadors quan tots els mitjans saben que aparèixer o no aparèixer una notícia a Facebook és determinant. En aquests moments, la majoria de la població se va informar a través de l'agregador de Facebook. Cada dia se troba amb les notícies que discuteixen els seus amics.
I amb Twitter, perdona, quanta gent no, o sigui, nosaltres i molts usuaris, Twitter és una font, o sigui, és una font de lectura de notícies sense haver d'anar a l'RSS d'abans. O sigui, estàs accedint a les notícies. Té una part afegida més, si és que pots comentar sobre les notícies o pots comentar sobre un programa de la tele o el que tu vulguis. Però no deixa, o sigui, els diaris tenen un tràfic brutal que ve de Twitter. Els mitjans, en general.
Molt. La seva lluita de molts mitjans que n'han parlat directament és com ho he de fer per sortir més a Facebook i quasi sempre és un misteri. Yeah. I quasi sempre sol passar per pagar. Vull dir que els mitjans estan pagant a Facebook per sortir agregats i nosaltres en canvi ens demanen pasta. És que no hi ha res que no puguis agafar per algun lloc.
Què fareu a Mené al final? Esteu prenent decisions, advocats, decidireu tancar, què fareu?
Si suposem que diran que som un agregador i no una xarxa social i que hem de pagar, haurem de comptar a veure què ens surt més a compte, perquè tenim pocs diners, sí, per denunciar-ho i arribar fins als tribunals d'Estrasburg, si convé, o sí, per canviar de país. Hem de calcular què és el que ens sortirà més a compte.
Yeah.
És aquesta la nostra inquietud en cas, repeteixo, que diguin que som un agregador i que hem de pagar. Per arribar en tribunals hi ha maneres i també per marxar del país també hi ha maneres. Tancar seria una possibilitat molt remota perquè trobem que...
Això que dius de canviar de país no és una cap tonteria. L'altre dia estava llegint anàlisis en llocs americans sobre el cas de l'Associació d'Editors Espanyols i deien això, diu, que burros que són, no? Perquè quan tens un mercat que és lingüístic tancat i és teu, encara. Però en el cas de la llengua espanyola, on hi ha molts mitjans de parla espanyola, als Estats Units, a Llatinoamèrica, saps? Dic, les notícies es continuaran produint, els lectors continuaran accedint a determinades notícies, però ho faran des de tràfic d'altres llocs i els mitjans espanyols no es menjaran un moc. És estúpid de totes. Benjamí, t'agraeixo molt la crònica i l'anàlisi d'urgència, com vas caient per aquí habitualment quan vens per Barcelona, cosa que t'agraïm molt. Segur que serà un tema que reprendrem perquè serà candent a la tornada de vacances de Nadal. Escolta'm, una abraçada i que vagin molt bé les festes.
Una abraçada molt forta i que molts anys, com diem per Mallorca.
Molts anys, o bons anys. Una abraçada, Benjamí. Vinga, fins
molt
ara. Adéu. Doncs fins aquí en Benjamí Minyuslada. Anem a veure si tot seguit podem contactar amb en Carles Canyo per seguir aquesta accidentada tertúlia mossegui d'avui. En Carles Canyo ens presentava un tema per la tertúlia, ens presentava diversos temes. Sentim per aquí l'Skype de fons, vull dir, no us espanteu, això és totalment improvisat. Ara truquem al Carles Canyo. Doncs això, mentre el truquem... ell es deia que Amazon ja és un buscador de facto pel que fa a productes. Carles? Hola. Hola. Hola, no hi ha hagut de dir Chromecast, eh? Ha sortit abans. Bueno, llàstima no podeu-vos tenir a tu i al Benjamí alhora, eh? Que hem de parlar amb ell sobre el cas d'això. Bueno, com tenim altres temes a la tertúlia, jo estava introduint un que tu vas introduir que em va semblar superinteressant, que és aquest del cercador de facto, que és Amazon pel que fa a productes. Ja anem a Amazon a mirar models, preus i tot. Però tu vas introduir un article que és que surt a Search Engine Watch, és un mitjà que passa molt, que repassa molt tot el que hi ha darrere de la vida dels buscadors, que deies que sí, es volia convertir també en un cercador de serveis, viatges i altres sí, serveis, no? Com el tema?
El títol era prou explícit, perquè era Amazon va a la jugular de la Google.
Sí.
I volen començar amb un servei de viatges, Amazon Travel. I tothom està una mica tremolant, perquè si us fixeu, Google, tothom, la majoria de gent busca Google, però jo no sé vosaltres, però jo quan he de buscar un producte vaig directament a Amazon i miro a vegades el preu.
Això ens passa més. Espera, deixa'm fer una petita enquesta en Xavier, que s'ha quedat pobre i no està dient res, el tenim aquí mig apartat. Quan busques productes a internet, ho fas a Amazon o continues buscant-ho a Google? Xavier.
Home, alguna vegada he buscat alguna cosa a Amazon, eBay, però no he comprat mai res.
eBay també, eh? eBay i Amazon pot ser... El que passa que eBay, com ha tingut tants problemes últimament, la gent jo penso que està deixant de confiar una mica en eBay i va més a Amazon com un mitjà una mica més imparcial, entre cometes, o d'imparcial, no? Deies, Carles, perdona?
No, que això pot transversar no només a Google, sinó al tema de les agències de viatges, perquè Amazon, l'article que deia, que primer, té bons preus i apretarà la gent perquè segurament podrà portar molts clients als hotels i les cadenes. Sí. I té un sistema de ressenyes que és boníssim i que quan, suposo que tots ho feu quan us voleu comprar un producte, mirar-vos les ressenyes, la valoració, etcètera, no? I sobretot és molt fàcil. Jo crec que si Amazon comença a ficar-se en coses com aquesta, no només viatges, sinó altres històries, Google realment perdrà una part del pastís, no? Perquè treu molta publicitat, no només, vull dir, quan fas la reserva, els cotxes de lloguer, etc.
Hotels i moltes més coses, sí, sí. L'altre dia, parlant i lligant-ho amb el tema que dèiem abans, del tema de Google News i tota la història, Google té una posició tan dominant pel que fa a recerca, que realment és un problema. Nosaltres, en altres àmbits, en els mòbils tenim iOS, Android, Windows Phone, encara que estigui més a darrere, però hi ha un mercat, tot i que no siguin molts players, hi ha una competència activa, i això crec que ens hauria de fer als usuaris, ens hauria de donar una certa tranquil·litat. En el cas de cercadors, està Yahoo, que no substitueix a Google ni de conya, i està Blink, no?, que és la part de Microsoft, que realment mira que posen peles i mira que paguen a gent, i costa moltíssim que aquest cercador de Microsoft es posicioni, no? Per tant, estem en un escenari on no hi ha gaire competència, i jo crec que jugui a Amazon, més enllà de que et pugui agradar o no, és bo per aquest fet, no? Carles?
Sí, el que passa és que Amazon... Sí, em sents o no?
Sí, sí, perfecte.
Hola?
Sí, sí, et sento.
Jo crec que bueno, això que dius tu és cert, i de fet a vegades jo em plantejo el googlificat que estic i que fa una mica de por, no? I per exemple, a Europa estan debatint unes lleis. L'altre dia hi havia un article que deien que le parta un rayo a Google en dos, i perquè s'està parlant, igual que en el seu dia Microsoft, amb temes de monopoli, amb l'explorador Internet Explorer, hi va haver molta polèmica perquè d'alguna manera l'imposava. Ara s'està parlant a Europa de que, clar, té avantatge competitiva enorme, perquè pot posar-te a YouTube, els seus serveis, tot a tot, no? I llavors a Europa igual fan alguna cosa, vull dir que... I no només que aparegui Amazon per aquí.
Molt bé, doncs segon tema tractat, anem a parlar un tercer que també introduïes tu fa una setmana, sí que el van deixar una mica apartat. Jo l'he titulat Les multinacionals i els impostos justos, i això feia en relació a un article que havia publicat l'Enrique Dans, on es feia ressò sobre la polèmica de que les multinacionals que es beneficien dels... tenir facturació creuada, que es diu, és a dir, vens en un país determinat i en canvi els impostos els pagues en un altre, amb el que al final acabes dient que no tens beneficis, els impostos que pagues són menys i a sobre no els pagues on els has de pagar, no? Per tot això, el Regne Unit ha tret una nova llei que obliguen aquestes multinacionals a tributar allà on es fa la venda, no? On es fa el consum. Reflexions sobre això, Carles. Perdona, l'impost, bueno, l'impost del Regne Unit és obliguen a tributar un 25% dels impostos en el país on es produeix on es fa la venda, on es fa on es fa el negoci, correcte. Deies, perdona?
No, que, a veure, això és un tema delicat, perquè jo quan paro a pensar, o sigui, jo sóc, consumeixo bastant a Amazon i bueno, tinc productes Apple, etc. I moltes d'aquestes empreses que realment veus que paguen, no sé si un 1% aquí, no? I et fa molt que pensar, però per altra banda dius, potser els preus tan baixos que hi ha, en part són degut a això, no? És com la gent que es compra roba a l'H&M i coses d'aquests, que diu, mira, m'he comprat això per 4 euros, no?
I, 4 euros perquè els sous de la Índia o d'on siguin que estiguin fabricant aquests productes són, i les condicions laborals són una basura, no? I per això costen 4 euros.
Exacte, llavors jo...
Dels quals, perdona, dels quals 3 se'n van només en el transport i amb bueno, ja va el benefici tot que tenen. Vull dir que realment en salaris i condicions laborals... No gaire.
Són ridículs. Llavors, clar, és el tema. Teòricament jo crec que haurien de pagar uns impostos perquè, bueno, generen molts diners i s'aprofiten que hi ha uns consumidors que són d'aquí, no? Però, per altra banda, doncs, hi ha països com Irlanda que han tingut doncs, bastant creixement en tema tecnològic i s'han allà doncs, ajuntat bastantes empreses del sector tecnològic perquè van fer una mena de condicions on els impostos eren molt baixos, no? Que em sembla que se'ls acaba d'aquí un any o no sé, d'aquí poc temps se'ls acaba, no? Però això ha creat allà un munt de gent que hi ha anat, Google, Apple, altres empreses, s'han creat llocs de treball, llavors és l'etern debat, no?
O a Luxemburg, on també es domiciliaven, ara no tant, perquè arrel de l'última polèmica amb el bueno, amb l'antic l'expresident de Luxemburg que va entrar a la... no sé quin càrrec tenia dintre de la part de la Comunitat Econòmica Europea, però amb tot el tema de l'excepció fiscal, diguéssim, no il·legal, sinó legal, no?
Legal, però amagat.
Amagat, sí,
però
sí, no ètic.
Però d'amagat.
Tema d'impostos, que és un tema també complex i que segur que en seguirem parlant aquí a Mossega la Poma. Digues.
Com a petita empresa, diguem, microempresa, val? Però, el que no pot ser és que nosaltres acabem pagant més impostos que Amazon, que Google, que Apple. O sigui, percentualment, és absurd.
Sí, pel fet no que siguin grans i puguin fer facturació creuada, cosa que tu no pots perquè ets petit, acabes tu havent tu tens una càrrega impositiva que et fa, que et penalitza contra la teva capacitat de competir, que ells no tenen, i a sobre són uns monstres.
Clar, si hem de competir, competim, però en condicions d'igualtat.
Tens raó.
No de tamany, però com a mínim si de tracte fiscal.
Una bona reflexió, Xavi. Doncs bé, com avui tenim moltes propostes Mosseguis, que ens heu fet arribar un munt de coses que val la pena tenir en compte, com a idees i compres de Nadal, hem d'acabar aquí la part de la tertúlia. Escoltem el nostre patrocinador i entrem en propostes Mosseguis. Carles, no marxis, perquè tu tens algunes i m'agradaria que les comentessis, d'acord?
D'acord, molt bé.
Vinga, capsi de... i el seu patrocini.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Doncs abans de començar a treure damunt de la taula tots els regals o tots els consells per fer regals mosseguis aquest Nadal, agrair-vos a tots perquè us heu passat 3 telediarios, ens heu fet arribar un munt. Tots, algunes idees senzilles, algunes coses més elaborades, molta gent ens heu indicat el preu, el David Caules ens ha venut tota la illa de Menorca, perquè és menorquí i ens ha fet una venda de tota la illa. En fi, anem a fer-los amb tranquil·litat perquè tenim encara minuts i a més anem a comentar una mica amb més detall del que és habitual a aquestes propostes mosseguis, que són regals mosseguis que podeu fer aquest Nadal. I mira, està malament que ho faci, però començo jo amb la que vaig escriure perquè em va fer molta gràcia, que encara no sé si està a la venda, una motxilla Tucano. És una motxilla per portar el portàtil i l'iPad. Els que anem tot el dia amb portàtil amunt i iPad avall, la veritat és que una motxilla de qualitat i que funcioni és una cosa que apreciem força. Aquesta motxilla és del model Svago, és Vago, però amb una S davant, i permet portar portàtils de 15,6 polzades, és els MacBook Pros, per entendre'ns, i tauletes de 10, que és. I el preu està molt bé, són 29 euros per una motxilla bona i reforçada.
Tomàs, el nom és una al·lusió al propietari informàtic.
Sí, no? Que és molt vago, no? Gràcies per la intel·ligent. Bueno, en fi. Albert Pollatos, li he posat Alberta, no sé per què, ens comenta que podem regalar un Logitech PowerShell Controller amb bateria. Aquest suplement que afegim a un mòbil, és a dir, de fet, agafem el mòbil i l'afegim en aquest complement, en aquest Logitech PowerShell Controller, permet convertir el controlador en un comandament de jocs. Ara costa 69 euros i el podeu trobar a la botiga Catwin. L'has provat, Carles? Hola?
No. Jo, no.
No?
Sí, aquest no l'he provat, jo aquest no el coneixia, no. Mm.
Molt bé, tu també tenies un pencil, no?
Sí, un stylus, però no és un stylus convencional. Hi ha una aplicació per iPad molt coneguda que es diu Paper by 53, que és, bueno, està molt i molt bé per fer dibuixar, fer esbossos, i han tret un pencil, que és un llapis especial només per iPad, que permet escriure, es sincronitza amb Bluetooth i bueno, té molts nivells de pressió i a més quan el gires pots esborrar i quan poses la mà detecta que es posa la mà i no pinta amb la mà, només pinta amb la punta. Val uns $60 a Amazon i bueno, jo me'l demanaré per Reis.
To for sure. Vale, el Javier, que el tenim aquí davant, perquè l'hem deixat parlar poc fora de la primera part de la tertúlia. Javier, un dels teus jocs de Doludos Expert que aconsellaries així per tothom, per comencin, sobretot a la gent que possiblement no estigui habituada o que hagi perdut el costum de jugar a jocs de taula.
Home, hi ha un joc que té... Bé, no he parlat gaire, però he escoltat molt i era molt interessant, eh?
Ja,
un joc que, per exemple, d'aquests que comentàvem abans, ara no sé si estava en antena o no, que permet jugar 20 i pico persones ara per Nadal, etc., i que pot anar molt bé, que és molt fàcil de jugar i que la gent s'ho passa de conya, és... I tot i que és molt lletja, la caixa, és un que es diu Las Vegas Quiz.
La Vegas Quiz.
Las Vegas Quiz.
Quiz, com a concurs, no?
Com a concurs, sí, sí, sí. I és un joc així d'apostes, a partir d'unes preguntes, diguem... Bueno, diguem, fàcil, és tipus trivial ni res d'això, però és
Las Vegas Quiz. Ho mirarem i posarem l'enllaç a la show
molt
notes.
Molt divertit.
Ok, doncs jo segueixo amb mira, temes d'òptiques i escàners petits també ha sigut uns trending topics de les propostes Museguis per aquest Nadal. En concret, anem a parlar de xocs d'òptiques que ens proposava l'Oriol Torrent per iPhone 6 Plus i per altres models. Una es diu iprolens.com. Deia que en el moment que escrivia o ens feia la recomanació encara no estava per l'iPhone 6 Plus. L'altra és de Holoclip. Tot això, tots aquests enllaços els trobareu a les show notes del programa 229. I finalment, una altra que tampoc està pel 6 Plus, però que també està per altres models d'iPhone, que és rodemic.com. El Rode Grip Plus. I pel que fa a escàners, l'Oriol Torrent ens diu que us proposo uns quants escàners petits però ben equipats. Uns de GetDoxy, no tinc preus, per això no us ho he dit abans. Un altre de Neat.com, el Neat 3 Thapes o alguna cosa així, Recipes. I l'escàner, un de Fujitsu que té unes vàries comparacions. Més regals Museguis. En Jordi Oca ens suggereix un regal molt pràctic per a gent que tingui Mac, iOS o iTunes i que no tingui clar que vulgui regalar, que són les famoses targetes d'iTunes. Les targetes d'iTunes no només permeten comprar música, que és el que molts pensàvem al principi, sinó que permet comprar també aplicacions, ja siguin per iOS o per Mac. Això està molt bé perquè si algú vol comprar-se una aplicació i no saps, hòstia, quin joc vol o quin joc té o quina aplicació vol o quina aplicació té, li regales una targeta i acabes abans. Carles, hola?
Sí, jo comento les del David Caules.
Si vols comentar les que siguin més tequis, jo faig les de productes de Menorca, que em fa molta gràcia perquè m'estimo molt Menorca i així ho puc explicar.
Doncs el David Caules ens ha inundat amb un munt de propostes, començant per una subscripció a Office 365 per universitats. Hi ha gent que si té un compte a una universitat, per exemple a la UOC o altres, doncs et fan un...
Disculpa, una apreciació. Molta gent que heu passat per fer un estudi de la UOC o algun curs així de la UOC, normalment encara conserveu el correu de la UOC. I el check-in que fan aquestes companyies, igual que el descompte d'estudiants que et pot fer Apple, igual que l'Office 365 de Microsoft, senzillament et demanen que tinguis una adreça de correu vàlida, que acabi en .edu, ok? Digues, perdona.
Doncs això, que ens suggereix que comprem l'Office Online per Educació i llavors tindrem el seu servei de OneDrive, que és aquest de cloud d'emmagatzemament il·limitat per 4 anys per 79 euros. I bueno, ell amb la Wacom ha funcionat. Després en David Caules també ens recomana un llapis USB que és una mica especial perquè té dues cares. D'una banda el que seria un connector USB típic que suporta USB 3.0 i de l'altra un micro USB per connectar els mòbils bons, com diu ell, dels Android. Suposo que és el que és l'estàndard on the go, OTG, que és que pots afegir doncs, pendrive, fins i tot teclats i ratolins, però
exacte,
això no ho suporten tots els terminals. És a la marca Kingston i es diu MicroDuo. I amb Lollipop doncs, ja es pot escriure des del mòbil sense necessitat de ser root.
Ah, molt bé, no? Està força interessant.
Sí. Més
vale.
Propostes.
Aquesta de la falda bit és un homenatge a tu, eh? digues.
Digue-la tu.
Vale, doncs això, diu que regalem un Chromecast.
Consti que jo no...
Digues, no,
tu no aquesta,
ni de fet ho sabies perquè vaig ser jo qui t'ho vaig dir que ho havia escrit en David. Doncs això, en David Caules ens recomana un Chromecast, és aquesta peça HDMI que s'enganxa a darrere del televisor, que funciona com un transmissor, o sigui, com un receptor d'allò que podem enviar des dels mòbils i les tauletes, costa 35 euros, però en Carles ja fa temps que ens diu, si us heu de comprar un Chromecast, feu des de la web de Chromecasteando, que ja tenen allà un enllaç, i des d'aquest enllaç, em sembla que enllaça amb Wacky TV, que teniu un descompte, no costa 35, sinó una mica menys, i a sobre, fet aquest gest, contribuïu en aquest, amb una petita, molt petita, gairebé simbòlica donació, a mantenir el web de Chromecasteando, que prou ta feina té en Carles i que ho ha de pagar tot de la seva pròpia butxaca. És així?
Sí, no, gràcies per la gent. No cal que ho faci a través del meu enllaç. Si busqueu aquí TV, pot anar allà i trobar les ofertes igualment. Està bé perquè et surt el Chromecast per 25 euros, t'estalvies 10 euros i tens un mes de subscripció.
Oh,
pots de baixa, sense, et pots donar de baixa al cap d'un mes, no hi ha permanència amb el que del seu servei.
Vale. Més temes tècnics que ens recomanen David Caules.
Un altre que diu ell és qualsevol altaveu tipus Bluetooth ens recomana d'aquests econòmics i en forma de cilindre per poder escoltar doncs, el podcast Amossega la Poma i molts altres.
I
ell també, el David Caules, ens suggereix també un escàner Fujitsu.
O sigui, l'he vist. Sí, acaba. Scan Snap.
Scan Snap és...
1100. L'he vist i és una passada, és com una mena de cilindre que no té res més, un suport, un cilindre i el full passa pel mig, vull dir que és la cosa més minimalista que us podeu imaginar. Són escàners d'aquests nous que tenen res i super econòmics i res, és que no tenen res, vull dir, és una cosa que pots posar en un racó de l'habitació sense cap problema. Segueixo jo amb el tema de productes de Menorca.
Sí.
Va dir, regaleu un bòtil, una mena de garrafa d'aquestes, de gingeriguer, clàssic gingeriguer de Menorca. Unes abarques, una samarreta d'ecologia de Menorca o de Pou Nou, que són dues entitats que fan temes ecològics. O una sobrassada de Menorca, que també tenen i tenen sobrassades molt, molt bones. I vinga, vols que digui jo els dos últims mòbils que ens recomana i tu fas el que vas recomanar tu?
Bueno, veig que ell, jo l'he afegit al guió, però veig que, deixa'm dir-lo a mi, diu un mòbil econòmic que és el Moto G. El Moto G hi havia un model que ara han tret un nou model, que és el Moto G 2014, i és un terminal que, bueno, ell diu que està a 160 euros.
El Rubén està supercontent. Digues, parla, Rubén.
Bueno, Carles, m'escoltes?
Sí, t'escolto.
Vale, m'he avançat, sí. He vist que tens aquí ficat el...
LGG3, sí. Està dient en Rubén,
Jo me'l vaig comprar dijous passat.
I està supercontent. Bueno, doncs anem a acabar dels consells. Deies,
bueno, el nou Motorola G val 171 euros a Amazon, ho he mirat jo ara, i es veu que és una passada, és un terminal que per aquest preu és quasi gamma mitja tirant a alta, llavors tothom el recomana moltíssim. Llavors, si a part aquest pressupost i fins i tot lliure, doncs trobo que està molt bé. I si voleu comento el mòbil LG G3, lliure, és un mòbil que és una passada de mòbil i que de gamma alta i que ara està a Amazon per 365 euros, 365, jo he vist, em va enviar un usuari a Twitter que a la web de Spain Mòbiles està per 339. És un mòbil que està molt bé, que té una pantalla que de 5,5 polzades amb una resolució de 534 píxels per polzada, una barbaritat, està superbé i és una ganga, o sigui que si algú s'ho està pensant i per aquest pressupost, doncs, bueno, el Rubén mateix diu que està encantat.
És una... Doncs això, Carles, gràcies. Xavier, moltes gràcies per venir avui i compartir aquesta hora amb tots nosaltres. Acabem aquí Mossega la Poma, aquest Mossega la Poma una mica especial i accidentat abans de les festes de Nadal. Estarem 3 setmanes fora, tornarem el 13 de gener amb més novetats, amb més entrevistes i amb tertúlia tecnològica. Descanseu, passeu bones festes, que us portin molts regals mosseguis o no, que no siguin mosseguis, i ens retrobem a partir del 13 de gener. Adéu-siau.
Fins l'any que ve.
Adéu.